A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Aqualia us porta el comentari d'actualitat al de far a far. Aqualia, per a una gestió sostenible de l'aigua.
8.36, 15.36 a la remissió. Avui rebem en aquest comentari d'actualitat en Andreu Ferrer. Bon dia, Andreu, com estàs? Com
et trobes? Bon dia, què tal? Tot bé?
Tot bé. Una pregunta, Andreu. Tu ahir a la nit vas patir algun tall elèctric?
No, a casa no.
Perquè, déu-n'hi-do, es veu que... Bé, tenim comentaris al nostre Facebook d'alguns seguidors oients que ens han explicat, doncs, que van patir talls de llum a Portosalè, que van patir talls de llum a Espujols, també a Sant Francesc, però de tot, fins i tot de les... com es diu? Com es diu una farola en català?
Fanal.
Dels fanals. Així que bé, haurem de preguntar a la subministradora què està passant.
A veure, jo l'any passada vaig tenir notícies directes de gent que estava tenint talls de llum, des del cap de dins de Portosalè, fins vora Sant Ferran, fins dins Sant Francesc, al costat del quartel de la Guàrdia Civil, i per altra part hi havia gent de dins Sant Francesc que va tenir llum tota la nit.
Ah, doncs mira, hi havia tres avaries, segons el web, que tenen com un mapeta ja que posen actualitzades les avaries. Hi havia unes avaries que anaven des de Sant Francesc, diguem, on està la carretera principal de Sant Francesc cap a la Sabina, allà hi havia tres puntets vermells, així que bé, suposo que com les tenen localitzades les estaran arreglant. Però bé,
Sí, el que passa que amb això passa el de sempre. Són talls, molts detalls durant en unes hores poques, i això d'aquí és mortal pels aparells electrodomèstics.
Ja, i sobretot jo empatitzava com amb els restaurants, no? Amb els restaurants i amb els doncs això, que tenen electrodomèstics.
Sí, exacte, però jo ja no em refereix només en els productes, sinó en els aparells com a tal.
Clar.
El que són frigorífics, aparells d'aire condicionat, televisors, tot, ordenadors...
Sí, tot. Totalment. I bé, ja veurem, ja preguntarem a veure què és el que ha passat, però mira, justament vaig aprofitar que estava jo amb el mapa aquest obert i dic, doncs vaig a mirar una miqueta pels voltants. I també a Eivissa i a Mallorca, n'hi havia d'avaries, déu-n'hi-do, el mapa d'avaries...
Mare de Déu.
Hi ha bastanta... Oh. Està colorit, Està... Oh. Però bé, canviant d'assumpte.
Sí.
Ens volies explicar una història avui, no?
Bueno, en podríem contar moltes d'històries, però clar, si et mires... Si poses qualsevol canal de comunicació, ja sigui ràdio, ja sigui televisió, et llegeixes un diari, estem al monogràfic, Zapatero.
Ah, sí. Què en penses d'això?
A nivell nacional. A nivell local, pues, bueno, ara resulta que sí que s'asseurà a la banqueta dels acusats el president del Consell d'Eivissa. Val. Aquest matí he sentit una notícia que no té res que veure amb això, però a mi personalment em preocupa, em preocupa i no m'agrada, que és que l'Ajuntament d'Eivissa ha dit a una sèrie de caravanistes que hi ha al costat per allí de Can Misses, a Eivissa, que si no se'n van d'allí, pues, que es retiraran les caravanes. Jo no és que sigui favorable a que s'instal·lin campaments d'aquestos d'infravivendes i aquestes històries, però jo no veig idees, perquè quan retiram els poblats d'un costat, aquesta gent se'n van a una altra banda. Aquesta gent, molts d'ells, estan fent feina. Jo crec que en aquest moment la prioritat de les nostres administracions hauria de ser el tema de l'habitatge. Què passa? Què podem fer? Jo no tinc solucions, però és molt trist que unes illes de tant de luxe i tanta d'història com per aquí, pues, tinguin gent, tanta de gent fent barraquisme. És molt trist.
Ja.
És molt trist.
Sí.
Què en pens de Don Zapatero?
Sí, com ho veus?
No en pens.
No s'ha de pensar,
però,
no s'ha de mirar bé què passa.
El que voldria, perquè si dic demanaria, aquí ho he de demanar, a mi no em faran ni punyetero, jo no som ningú. Per tant, el que voldria és que es dichós dret a la presumpció d'innocència existís realment. Vull dir, Per la mateixa regla de tres que en Vicent Marí, la Siurana, la banqueta dels acusats, i els seus rivals polítics ahir li estaven traient, intentant treure els colors en el Parlament, per la mateixa regla de tres, jo, per en Zapatero, amb la qual cosa no estic d'acord, per en Zapatero demanaria també presumpció d'innocència. Perquè pens que en tot el que s'ha dit fins en aquest moment, quan aquesta causa estigui jutjada definitivament, perquè segurament la primera sentència que coneguem serà recorrida i la segona també si es pot, poden passar 10 anys tranquil·lament. D'aquí 10 anys ningú se'n recordarà del mal que se li va fer avui, suposant que sigui innocent. I això per jo és molt trist.
El que de vegades...
Tenim precedents en aquest país. Jo record quan es va il·legalitzar Batasuna en el País Basc, en Atutxa, que em sembla que era el president del Parlament Basc, ell es va negar a dissoldre el grup parlamentari de Batasuna. Va dir, una cosa és que el partit sigui il·legal i l'altra és que jo, aquí dins, que hi ha un acord que es sobirà per constituir grups parlamentaris, jo no puc dissoldre aquest grup parlamentari. Espanya va perdre en totes les instàncies. Finalment, a Europa li van donar la raó. El mal ja estava fet. Ells s'han vingut d'anar.
Ja. Sí. És, totalment, la presumpció d'innocència és molt important. El que passa és que, de vegades, pensa... la utilitzem només quan... utilitzem aquest discurs de la presumpció d'innocència només quan és d'un costat i no quan és de l'altre?
No. No, no. Ningú l'utilitza. És que això és lo trist.
De vegades, quan tu, per exemple, ets esquerres, imagina't, i hi ha un cas de corrupció d'una persona d'esquerres, el discurs és presumpció d'innocència, però després, quan la persona que és acusada o és investigada és de dretes, no parles de la presumpció d'innocència. És com una reflexió que ha fet de vegades, no? De dir, bueno, ho hauríem d'aplicar tots, això.
Escolta'm, jo t'he estat dient... Jo t'he estat dient, jo no estic d'acord en que ahir en el Parlament se li estàs intentant treure els colors a en Vicent Marí perquè se siurà a la banqueta dels acusats. Una altra cosa és el que jo pensi si en Vicent Marí hauria d'haver dimitit o no com a president del Consell d'Eivissa, si té de ser... Això és una altra història.
D'acord.
Però la seva presumpció d'innocència, mentre això no estigui jutjat, per mi és total. Igual que amb en Zapatero.
Doncs bé, ja veurem en tot cas ja veurem en tot cas què passa amb això. També ens hauríem de llegir més els documents, no? O els autos del jutge, ens hauríem d'informar millor també, perquè de vegades ens deixem emportar una mica per les notícies i no anem com al fons, no pensem nosaltres mateixos, no?
I les notícies tot sovint són tendencioses.
Sí, i tant que sí, és evident. Bueno, això és un espai d'opinió i això és la meva opinió, eh? Només ho deixo clar aquí, perquè després no en diguin...
A veure, sense anar més enllà, tu pots escoltar a qualsevol emissora de ràdio on hi hagi un debat, una tertúlia radiofònica, on hi hagi tres tertulians, que sàpigues positivament que són... políticament diferents, tenen punts de vista diferents.
Clar.
Això és lògic. Val? I bueno, hi pot haver gent que l'escolti i que digui, pues a mi m'agrada més com parla aquest que com parla aquest altre. Clar. I potser estan parlant d'un que ha estat en algun moment determinat pues, ministre o diputat del Partit Socialista i un altre que ha estat diputat de Convergència i Unió. I ho dic per dir alguna cosa.
Sí, sí,
per dir
totalment.
Alguna cosa i tenc exemples en noms i cognoms, però bé.
Bé, la cosa és que al final també és un bon moment, no?, per reflexionar sobre els mecanismes de control reals que hi ha en els temes de contractació administrativa, etc., de com també evitar, no?, aquestes coses que si, no sabem si són il·legals, si no són il·legals, però que... Queda clar que igual sí que s'ha d'intentar doncs, que tot estigui més regulat en aquest cas, no sé, perquè hem vist molta la corrupció en el tema contractual, o no diré corrupció, sinó irregularitats, l'hem vist en altres casos que sí que després s'han demostrat doncs, casos de corrupció real, no?
Sí, com... sí. I és...
No sé si s'han aplicat després mesures suficients per poder controlar
això. A veure,
això.
Aquí ha intervengut l'Unió Europea amb les lleis de contractació i aquestes coses, però, per exemple, en su cas més que estan parlant, en Zapatero, és lamentable que quasi bé 50 anys després de les primeres eleccions democràtiques no tinguem un estatut dels expresidents de govern on es digui realment què és el que poden fer.
Clar.
Vull dir, l'únic que tenim recollit és a què tenen dret, però no es parla de les seves obligacions.
I tant.
En aquest igual l'agafen. Ara bé, Aznar en el seu moment també es dedicava a fer viatges a Moscou a visitar Putin. De què parlaven? Dels temps que feia a Sibèria i a Ucraïna? Pot ser. O d'altres coses. També podria ser.
També,
però ningú ha anat a mirar.
Clar, i cobrar per assessories, per exemple, que un expresident, un expresident del govern al final es podria considerar com una figura pública, no? Una figura que pot seguir tenint doncs, un paper una mica, no diré institucional, però sí doncs, representatiu. Però és veritat que ha de cobrar per ser, o sigui, per assessories que li... Que, a veure, que aconsegueixen gràcies a la seva experiència com a president, no?
És una figura pública des del moment que se li diu president, que té dret a que li diguen president.
Clar.
És una figura pública.
Sí.
Jo penso que tenim molt que aprendre de democràcies més consolidades que en altres, però jo he vist i he sentit de casos, per exemple, a França, d'un president com en De Gaulle, que tot i que era militar i tot allò, aquell home restituïa a l'erari públic totes les despeses seves personals que tenien al Palau Presidencial. El qual diu molt d'una persona honesta i que... O un expresident de França, com en Valéry Giscard d'Estaing, que va acabar els seus dies sent senador a França, perquè ell no volia estar mesclat en segons quines històries. Jo penso que poden tenir seu paper, però les assessories sempre anirà a assessorar perquè algú es pugui apanyar millor per fer determinades coses i aquí pues, la línia entre el correcte i l'incorrecte, pues, igual...
Home, és que si tu ja eres assessor abans, d'acord, però si no eres assessor, eres, jo què sé, registrador de la propietat... Doncs he dit l'exemple de Mariano Rajoy, que justament no sé si està fent assessories o no, crec que ara torna a ser registrador de la propietat. Vull dir, si és registrador de la propietat, pots continuar sent després, no? No cal que siguis assessor.
Sí, bueno. Correcte.
Bé,
anem a la historieta,
sí,
perquè si no ens estem liant aquí.
Sí, avui ens liam, liam.
No, jo ahir pensava, demà i demà la ràdio de què parlo, perquè tot va sobre el mateix, tot...
Sí.
Bueno, i vaig pensar, podria treure, perquè aquesta tarda aniré, si no hi ha res de nou, a rebre a la Sabina a una persona, una dona, que ve a Formentera per conèixer la terra on nasqueren els seus güelos i ve de Córdoba, de l'Argentina. I aquesta dona ve d'una família, que hi va haver diversos d'aquesta família que emigraren a l'Argentina. És la família de la part de la meva sogra, de la mare de la meva dona, que hi va haver tres germans que emigraren a l'Argentina i allà crearen una naviliera a La Plata. I van arribar a tenir tres o quatre vaixells que feien tràfic de mercaderies entre La Plata i Montevideo, bàsicament. Bueno, i n'hi va haver dos d'aquests germans que tornaren, com veient que les coses els anaven bé, tornaren a Formentera, es casaren amb la lota que havien deixat aquí i se l'emportaren allà.
Una cosa molt poc comuna.
Una cosa molt poc comuna, molt poc comuna. O sigui, la mare d'aquesta dona que arriba aquesta tarda, és una dona que és de la meva edat, té uns anys més que jo, sa mare d'aquesta dona, si hagués nascut aquí i hagués tingut nom i dos cognoms, s'hauria dit Ferrer Mayans. No, sa mare ja s'hauria dit Mayans Ferrer. Són històries d'emigració curioses perquè aquestes dues dones, n'hi va haver d'altres que se'n anaren cap allà, però aquestes dues que se'n anaren entre el 1915 i el 1920.
Déu-n'hi-do.
Aquestes dues persones vivien aquí, anaven vestides de pagesa, no sabien parlar castellà, no sabien escriure. I ho passaren malament.
Sí?
L'adaptació no va ser fàcil, ni va ser l'adaptació que voldríem per qualsevol persona que la tinguem, per qualsevol persona que la per qualsevol persona humana.
Clar.
Jo me'n record que l'any 2000 vengueren quatre fills d'uns d'ells, d'uns d'ells que en aquell moment ells encara vivien, aquests quatre fills, i arribaren aquí i el primer que volgueren fer va ser anar a veure l'església de Sant Francesc, per veure l'església on es havien casat els seus pares. No? I me'n record que dins d'aquella església un d'ells es va posar a plorar, un dels germans. I va dir, després va dir, és que ma mare no ho va passar bé, ella.
Mai va ser, va arribar, doncs, a adaptar-se a ser feliç?
De fet, ells a casa seva parlaven el català que parlava a Formentera.
Ah, sí, també, sí. També els descendents que mai van trepitjar Formentera.
Aquests quatre fills que varen venir l'any 2000, sí, que eren nascuts a l'Argentina, sí, i ja eren gent major,
parlaven català.
A casa seva parlaven català. I aquí, en altres, parlaven català.
Doncs molt bé, molt bé, molt bé.
Perquè, clar, és que a casa seva s'hi havia de parlar, perquè sa mare era l'idioma que parlava.
I no va aprendre mai a parlar castellà?
Sí, penso que sí, que varen aprendre a la llarga, home, aprengueren, anaven vestides de curt, evidentment, i aquestes coses. Però que tot això d'aquí ho podríem lligar a les històries d'immigració que veiem avui en dia, també.
No ens ho imaginem com ha de ser adaptar, o sigui, venir de Formentera en un any com el 1915 i adaptar-se a una ciutat com Córdoba, no? Has dit Córdoba, Argentina.
No, aquesta gent se n'anaren a La Plata. Aquesta que ve avui ve de Córdoba perquè sa família ha crescut.
És igual, una ciutat d'Argentina que res té a veure, doncs...
Era una ciutat moderníssima.
Res té a veure amb això, no?
Una ciutat amb un port, amb un port de mà important, i on pues, segurament hi havia semàfors i aquestes coses.
Clar.
O sigui, el canvi havia de ser absolutament estratosfèric.
I el viatge... Han explicat alguna cosa sobre el viatge?
Sí, però bé, un viatge de 20 dies en vaixell, bueno, això dins el que cap. M'imagino que se n'anaren d'aquí acompanyades en Soma. I bueno.
Clar, més la vida d'una dona, no? No és el mateix, també, a nivell adaptatiu. Ser un home que igual doncs, tens feina...
Clar, és que ells ja tenien feina.
Estàs més ocupat, tens ja altres sabien, entorns...
Ells ja sabien que allà les coses els anaven bé. Clar. Estaven guanyant diners i tot anava molt bé, no? Ara, aquelles dones ja va ser una altra història. Anar-se'n allà, trobar-se un ambient que no coneixien, un idioma que no coneixien, uns costums que no coneixien...
Uns veïns que no coneixien...
Uns veïns que no coneixien...
Sense xarxa familiar...
I que no havien parlat mai amb ells. Clar. I a partir d'aquí, pues, començàvem a tenir fills i... I tirar endavant, així com podem, no?
I aquests fills que van venir aquí tenien moltes referències de la nostra illa.
Els hi havien explicat... perquè sempre havien estat en contacte amb família de Formentera.
Doncs una...
Com aquesta que ve història. Avui, per exemple, jo no he estat en contacte amb ella, però sí que té una germana, una cosina en realitat, però que és com una germana, perquè sa mare d'aquesta que ve es va morir, que ella tenia 8 mesos i la va criar una tia. Sempre han tingut, com que ses mares han tingut contacte amb Formentera, doncs elles sempre han tingut notícies i han vist Formentera com una cosa d'alguna manera propera, sí. I veig que al final tots es decideixen a venir. N'han vengut molts d'aquesta família, han vengut fills d'aquestos que se'n anaren, han vengut nets, han vengut besnets inclús, que els hi fa curiositat i tenen gana de veure-ho.
I tu deies que et recordava una mica, no?, el fenomen que estem vivint ara.
A mi em recorda moltíssim el fenomen d'ara, de veure aquestes dones magribines que arriben aquí en su mocador pel cap i tal, i que no parlen com naltros, tampoc parlen castellà moltes quan arriben. Jo m'imagino que no ho passen bé.
Clar. Home, sempre és complicat adaptar-te a un nou lloc i sobretot amb els sentiments, no?, d'enyorar la família, enyorar la terra, la desconeixença, no?, dels mecanismes socials, de les lleis. Per això també està bé quan es fan aquests cursos, no?, per poder, doncs...
Fixem-nos com aquesta gent que arriben aquí, aquests nouvinguts, arriben, molts no saben parlar com naltros, però... A la llarga sí que hi parlen, Veus que ja n'hi ha moltes que van a fer feina, cosa impensable quan començaren a arribar, i que els fills pues, parlen absolutament a formenterer, perquè clar, perquè van a l'institut, perquè tenen companys d'aquí, que les filles, pues, ja n'hi ha moltes que ja s'han llevat el mocador pel cap.
Vull dir, clar, va evolucionant, clar.
Jo penso que d'alguna manera és el procés que també visqueren aquestes antepassades nostres que s'han anat a l'Argentina, que a part d'aquestes dos, que conec bé el cas, perquè a part de que són família i aquestes coses, pues, sé que n'hi va haver alguna altra.
Clar. Bé, queden 3 minutets, no sé si dona temps a llegir. Avui no...
Pens que avui ho haurem de deixar per un altre dia, perquè a més era el darrer punt i a part del mes de maig i és llarg.
Molt bé, escolta, doncs aprofito aquests últims darrers minuts per preguntar-te, aniràs a les festes de Sant Ferran aquest cap de setmana?
Sí, perquè a més en aquesta dona hi ha que ensenyar-li el que és el ball d'aquí.
Home, i tant, el ball, a més concert a les 22 hores d'Aires Formenterencs, que no ens ho podem perdre,
també,
bueno,
també.
Un grup icònic també, que també s'ha d'escoltar. Si vens a Formentera i tens l'oportunitat, doncs perfecte. De fet, avui els entrevistem aquí a les 11 i mira, justament tenim tertúlia de majors. Avui parlarem sobre l'escola. Com era l'escola, on estaven situades, en fi. I bé, d'altra banda, parlarem a les 10:45.
Si és de Sant Francesc, que estaven aquí davant.
Sí, clar, no?
Clar.
Sí, sí.
I a més... Jo aquí he vengut 4 anys a escola.
I, més en, i després n'hi havia de nens, n'hi havia de nenes, n'hi havia unes escap també, no?
Sí, la d'escap era unitària.
Mm-hmm. Doncs a veure què ens conten.
Però a partir d'un moment determinat, almenys hi havia lots d'escap que venien a Sant Francesc.
Mira, doncs...
Però escap era una escola unitària, hi havia lots i lotes, i aquí eren dues aules separades, i hi havia pels lots un mestre i pels lotes una mestra. No, si és que jo ja també hi podria participar amb això de ser. Ja tinc
experiència. Si vols venir, estàs convidat.
No, 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 gràcies. No, no, no.
Ja et fem venir molt, no?
Ja he vengut aquest matí i... No, a veure,
suficient, suficient.
Que la gent em arribarà a avorrir. Una cosa volia apuntar. Sí. Un dia em vas preguntar per els Premis Sant Jaume.
Sí.
No els tinc madurats. Pens que igual ja està tot beneït.
Sí.
Però sí que tinc un candidat per la medalla d'or, que seria el grup de Valles Pastorells.
No la tenen ja?
No.
D'acord.
No, es va donar, es va donar un...
És que em semblava ja estrany que no la tinguessin.
No,
fixa't,
es va donar una medalla col·lectiva en els cantadors.
Molt bé, d'acord.
Però doncs... el grup de ball com a tal, que en definitiva els Pastorells va ser el grup de ball que va tornar ses ballades a sa plaça, no la tenen. Pens que 50 anys es diuen molt aviat, però pens que la mereixen.
Molt bona proposta. I a més, a molt de relleu generacional, aquestos Pastorells. Sempre ho parlem. Andreu Ferrer, moltíssimes gràcies, com sempre, per aquest comentari d'actualitat. Nosaltres tornem en uns segonets amb la segona edició d'aquest informatiu del De Far a Far.
Gràcies a vosaltres i fins una altra.
Gràcies.